Aquesta tarda al Viatge Bé descobrirem un territori nou per nosaltres. Se'l coneix com les muntanyes de la Costa Daurada i per entendre'ns és la part interior de la comarca del Baix Camp. Perquè sabíeu, per exemple, que molts pocs quilòmetres de platges com les de Cambrils, Salou o Miami Platja hi brollen fonts d'aigua fresca situades a gairebé 1.000 metres d'alçada? O, per exemple, que en aquesta zona de Catalunya en un mateix dia es pot practicar windsurf al mar, BTT enmig de boscos frondosos i escalada als cingles més imponents? Doncs ara mateix ens farà de guia per aquesta la seva terra en Jordi Gomà Safont, tècnic de l'àrea de turisme del Baix Camp. Jordi, bona tarda i benvingut al Viatge Bé de RAC1.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
On són, Jordi, ben bé les muntanyes de la Costa Daurada? No? Quin és el seu àmbit geogràfic? Quines poblacions, quina zona muntanyosa d'interior en forma part d'aquest territori del Baix Camp?
Doncs tu ja ho has dit una mica al principi. Nosaltres ens situaríem dins de la comarca del Baix Camp, la província de Tarragona, al sud de Catalunya, i les muntanyes de la Costa Daurada diríem que són una mica la zona aquesta d'interior de la comarca i trobem diferents àmbits també, diferents àmbits muntanyosos, perquè hi ha, per exemple, les muntanyes de Prades, són una de les serres que trobem, però trobem també la serra de Llaveria, que també és una altra geografia també muntanyosa molt diferent a la de les muntanyes de Prades, o fins i tot la serra d'Argentera, que estaria entremig d'aquestes dues serralades. No? És com tot un conjunt, com un anfiteatre de muntanyes, diguéssim, que van d'est a oest, diguéssim, i una mica de nord a sud, i que recorren tot el que és l'esquena de la comarca, no? I aquí és on ens situaríem nosaltres, diguéssim, i després tota la terra que va baixant, diguéssim, cap a la plana i que després arribaríem al mar. Aquesta seria una mica la zona, a grans trets, les muntanyes de la Costa Daurada.
El Baix Camp s'ha de dir que és una comarca gran. No sé si viu molta gent en aquesta part interior, és molt poblada o no poblada.
El Baix Camp és una comarca amb una dualitat molt forta.
Marcada,
sí, molt marcada. Trobem la ciutat de Reus, que és una ciutat amb una vitalitat tremenda a nivell cultural, comercial, industrial, a tots nivells. Tenim tota la zona de la costa on hi ha molta població. Certament és una comarca amb més de 130.000 habitants. Però la zona que estem parlant nosaltres, diguéssim, és un canvi força destacat. Estem parlant de poblets, un dels pobles més petits de Catalunya, com és la Febró, que té menys de 50 habitants, uh-huh. O pobles com Coll de Jou, Pratdip, és a dir, i és aquesta dualitat molt gran que en molts pocs quilòmetres hi ha aquesta diferència de població i de diguéssim, de paisatge també, no? Però en definitiva es crea igualment una unitat molt diversa però molt interessant.
Per tant, una alternativa perfecta per a totes aquelles persones que ara estiguin pensant en vacances de Setmana Santa, vacances d'estiu, que vulguin desconnectar i sortir de la massificació d'alguna manera.
Sí, perquè també et dona, és una comarca que dona moltíssimes opcions, no? Si vols començar per la costa, doncs pots gaudir del mar, pots anar entrant cap a la ciutat de Reus, però després tot el que és l'interior, muntanya, tot aquest àmbit rural, diguéssim, que aquí també hi ha una quantitat de possibilitats molt, molt important, no? A nivell de senderisme, a nivell de visites de patrimoni cultural, gastronòmic, hi ha molta diversitat i moltes possibilitats de fer coses, també molta oferta, bastant oferta en aquest sentit.
Doncs aquesta tarda una miqueta l'objectiu de parlar amb tu és aquest, no? Descobrir-la, conèixer-la i veure les diferents opcions que dona, doncs, els diferents perfils de viatgers, no? Ens deies que estem parlant d'un paratge privilegiat, no? M'agradaria que ens fessis una descripció de com són a nivell natural aquestes muntanyes, els seus municipis, no? Per exemple, quina vegetació hi trobarem si hi anem?
Doncs molt diversa. La veritat és que, com he comentat, podríem parlar quasi de 3-4 zones més o menys diferenciades, perquè, per exemple, el que són muntanyes de Prades, que possiblement i segurament ben aviat seran declarats parc natural, doncs és una muntanya pràcticament continental, amb un tipus de vegetació, doncs, amb zones, això, amb pi, amb zones de prats, amb uns boscos molt frondosos, és a dir, quasi una muntanya, això, continental, que no alpina, però amb unes característiques que tendeixen cap aquí. En canvi, la Serra Llaveria, per exemple, és una serra molt més rocosa, molt més mediterrània, més ferèstiga, diguéssim, en el sentit de que, doncs això, hi ha molta cova, i és un àmbit molt més, això, amb una sensació molt més de muntanya mediterrània, no? I després hi ha la serra de l'Argentera, que és aquesta part central, doncs diguéssim que està a mig camí entre els dos àmbits. Per tant, tenim molta zona muntanyosa, amb molts pics, amb moltes muntanyes interessants també per pujar i tal, però amb aquests dos àmbits, amb aquestes dues sensacions, una més continental i una molt més mediterrània. I això li dona una diversitat i un interès especial. No?
Uh-huh. Es deies que les muntanyes de Prades, si tot va bé, estan a punt de ser nomenades Parc Natural?
Bueno, ara s'ha començat a fer la consulta pública a diferents... o sigui, als agents del territori, no als agents, sinó a la societat, diguéssim, perquè aportin les seves punts de vista, que és el que creuen que ha de ser bo per aquest territori a l'hora de ser declarat Parc Natural, però sí, la intenció és que el govern, en principi, cap a l'any 2025, hi ha la idea de crear aquest Parc Natural. Amb molt bona intenció des del meu punt de vista, amb molt bona idea, diguéssim, perquè és un territori que realment té un patrimoni natural de flora, de fauna, geogràfic
molt potent
i que mereix la pena, doncs, que sigui considerat i preservat també.
Uh-huh. En aquestes muntanyes de Prades trobem, per exemple, capricis naturals, com vosaltres els anomeneu, com els cingles de la Mussara, la cova de les Gralles o la roca foradada, no? Uh-huh. Aquests tres punts es troben a prop, l'accés és fàcil, si anem a passar uns dies els podrem veure tots. Com ho veus?
Sí, si ens centrem al que és muntanyes de Prades, aquests tres que has anomenat, o fins i tot alguna altra, com el Tossal de la Baltasana, que és la muntanya més alta de les muntanyes de Prades, que té pràcticament 1.200 metres, doncs són punts que són relativament propers, més si va en vehicle, no? El que és la Mussara, per exemple, és un poble que està... un poble abandonat actualment, però està enlairat dintre del cingle de la Mussara, està pràcticament també 1.000 metres.
Què s'hi veu des de dalt?
Pues la vista és realment impressionant, perquè veus des del Delta de l'Ebre, bueno, un dia més o menys clar, però si veu des del Delta de l'Ebre, doncs tota la plana del Camp de Tarragona i bueno, amb els dies clars, doncs ja la típica vista de la illa de Mallorca, no? Però diguéssim que a la vista tens tot el Camp de Tarragona als teus peus, la ciutat de Tarragona, la ciutat de Reus, i ja et dic, fins al Delta de l'Ebre, la vista és realment espectacular. A part, estàs en una zona molt elevada, en un poble que està abandonat, que té un cert misteri, com una certa mística.
Clar.
I tot rodejat de boscos molt, molt, molt interessants, molt bonics, i zones impressionants com són els avencs de la Febró o els corcs també de la Febró. És a dir, hi ha diferents accidents geogràfics en aquella zona que són realment espectaculars.
Uh-huh. A part d'aquests punts que estem citant, teniu un llistat enorme, llarguíssim, no el podem comentar tot, però sí que m'agradaria que d'aquests punts d'interès natural que vosaltres citeu, no?, el Camí de les Tosques, la Cova de Pratdip, per exemple, l'Encina del Mas de Borbón. Quins destacaries tu? Algun en concret que pensis que els oients de Viatge B han de visitar, haurien de visitar, perquè realment és interessant?
És complicat.
Ja sé que et posen un compromís, eh?
És complicat perquè n'hi ha molts i perquè realment tots són interessants.
O algun únic, o algun on no hi vagi gent.
Si m'estàs parlant de temes de natura, diguéssim, doncs...
Sí, natura.
Doncs natura, a part dels que hem comentat ja, sí. Doncs, per exemple, hi ha el Camí de les Tosques, que és un camí medieval, empedrat, que puja des de Vilaplana cap a la zona de la Mussara, també. Hi ha la Mola de Coll de Jou, que és una excursió clàssica de l'excursionisme tarragoní segur, i quasi de Catalunya també, és una muntanya molt, molt característica que hi ha al sud de Catalunya, amb aquesta forma de mola de molí. Uh-huh. I també, doncs, des de dalt hi ha unes vistes molt espectaculars. Tot el que és la zona de la Serra Llaveria és un àmbit natural, que també és un espai natural protegit, i que és molt o força desconegut, diguéssim, per una gran part de la població de Catalunya, i realment és un lloc espectacular, també amb unes zones ombrívoles molt acollidores, diguéssim, amb unes vistes, després aquesta muntanya ferèstica que et deia, més seca, més com més rocosa, però molt intensa, diguéssim, molt telúrica quasi, que té una potència visual, i quan ets allí, doncs et sents...
Que en formes part d'alguna manera, no? Que estàs integrat.
Unes sensacions fortes, no? I a part, doncs, bueno, per exemple, a la zona d'Escornalbou, on hi ha el castell d'Escornalbou, doncs també hi ha uns boscos allí que també estan protegits, perquè els boscos de pi, de sureda, vull dir, hi ha moltes coses, realment, i costaria anar-les definint, no? Però una mica la cosa aniria per aquí.
Uh-huh. Les muntanyes de la Costa Daurada, de les quals estem parlant aquesta tarda al Viatge Bé de RAC1, com ens està explicant el Jordi, realment són un paradís pels amants del turisme actiu, com el senderisme, que és un dels vostres recursos, no? Sí. Ho hem de dir, principals, no? Uh-huh. Dels nombrosos camins, Jordi, dels itineraris que teniu, de les rutes tematitzades que oferiu als viatgers, quines en destacaries, també? Que també en són moltes, eh?
Sí. Nosaltres el que hem fet a la zona del Baix Camp és crear una xarxa de camins, és a dir, recuperar tots els camins tradicionals que unien els pobles d'interior. Els hem recuperat i més o menys els hem senyalitzat per tal que la gent pugui anar d'un municipi a l'altre, doncs, pels camins tradicionals, i que es puguin unir tots entre ells, no? I aquí es va fer una tasca molt important. Hem senyalitzat prop de 250 quilòmetres de rutes, i sobre aquesta xarxa de camí nosaltres hem fet aquestes propostes de rutes que comentaves, no? Hem fet fins a 16 propostes de rutes tematitzades d'un dia o de dos dies, I fins i tot n'hi ha una de 6 dies que començaria la zona de Prades cap a Fons i baixaria fins a la zona de Vandellós. Per tant, és una
aquesta, que recorre tot l'interior. Aquesta a peu, no, amb BTT?
No, bàsicament és a peu.
A peu.
Moltes d'aquestes rutes que hem senyalitzat a peu es poden fer amb BTT també. N'hi ha algunes que no, doncs, perquè els camins són més complicats i és més difícil. Llavors, tu si em dius que quines destacaries, és que n'hi ha moltes, no? Vull dir, per exemple, a la zona de la Serra Llaveria, doncs, allí, per exemple, Joan Perucho hi va situar l'acció de la seva obra de les històries naturals, i el llibre anava sobre els dips, que són aquests gossos salvatges, misteriosos, que sortien a les nits i mossegaven, doncs, a la gent que anava borratxa pel carrer. Bueno, i després també hi ha tota una sèrie de històries al voltant d'aquests éssers, no? Pues per allí, per exemple, hem fet un parell de rutes tematitzades en aquest àmbit.
Una d'elles és Terra de Dips, estic veient aquí, llegenda de la Serra de Llaveria, que és una travessa per les muntanyes, d'uns 12 quilòmetres i mig, no? Uh-huh. Diu, es pot trigar unes 4 hores en fer i té una dificultat mitjana. Després veig també que teniu Camins de la Baronia, uh-huh, i Paisatges de l'Avellana o Baluard de la Natura, si vols comentar alguna d'aquestes...
Bueno, sí, són algunes de les diferents rutes que hem fet, i per a part d'aquestes dels dips i identificant-les, doncs, també amb els artistes que hi ha hagut a la zona, com Joan Perucho, doncs se n'han fet d'altres. Doncs, per exemple, aquestes de Baluard de Natura, doncs és una que recorre tota la zona del castell d'Escornalbou, perquè és una zona elevada, és on hi ha unes vistes molt interessants, i també, doncs, es tematitza una mica al voltant de tot el que és la construcció del castell, que després va recuperar a principis del segle l'Eduard Toda, que era un senyor, doncs, molt important, un senyor de cultura, doncs, que havia voltat molt i que va poder
s'ho coneixia,
va poder i ho va recuperar, no?
Són rutes per fer per lliure o també acompanyats d'un guia?
La majoria, o sigui, nosaltres la proposta la fem per tal de que la gent les pugui fer lliurement. Nosaltres tenen totes els seus tracks, tenen totes les seves fitxes descriptives, la seva tematització. I, a més, tenim també els mapes tècnics on hi ha descrita perfectament tota la traça de tots els camins i totes les propostes. Després hi ha empreses de la zona que sí que ofereixen dintre de les seves ofertes aquestes mateixes rutes, o fins i tot que, a més, les diversifiquen amb alguna altra activitat, amb un tas gastronòmic, o que les, a més de fer aquesta part de la ruta, doncs es allarguen per altres zones i fan rutes de 2, 3, 4 o 5 dies. O sigui, sí que hi ha una proposta de guiatge, però ja és per part de les empreses que tenim a la zona, les empreses de turisme actiu i que ofereixen els seus productes. Mm-hmm.
Després veig que està l'opció també de rutes recomanades en cotxe, mm-hmm. com aquesta que teniu per les muntanyes de Prades, per la Serra de Mussara, sí. per la terra dels Cips, que acabem sí. de comentar, i les mateixes, no? Paisatges de l'Avellana i Baronia sí. d'Escornalbou. També són, m'imagino que són bastant semblants, no?
Sí, al final, clar, aquí que... Es busca una mica doncs, que tothom, segons els interessos, els gustos que tingui, doncs, pugui visitar el territori. Nosaltres oferim un dels punts forts, com dèiem, és el tema del senderisme, perquè és una cosa que t'ofereix una visita lenta, tranquil·la, que a més de fer la ruta a peu et permet visitar doncs, patrimoni arquitectònic, et permet gaudir de la gastronomia a la zona, però es fan altres propostes també com aquesta de touring, diguéssim, amb cotxe. Nosaltres tenim carreteres molt boniques a la zona, per exemple, la que puja de la zona de Reus cap a la Mussar, doncs sí que són moltes corbes, però si te la prens en calma, la vas pujant a poc amb el cotxe, doncs es gaudeix molt, perquè és molt aèria, hi ha unes vistes molt interessants.
Hi ha molta distància entre un punt i l'altre?
No, són carreteres que potser pots estar mitja hora, tres quarts fent-les, però que et permeten gaudir molt del paisatge. No? Hi ha aquesta la Mussara, però també hi ha la zona de la que puja el castell d'Escornalbou, també és molt bonica, o la zona de la Baronia d'Escornalbou, a Duesaigües, a l'Argentera, aquests municipis doncs, que són municipis molt allunyats de lo que és la zona central de la comarca, però que et donen unes vistes panoràmiques molt boniques. No? I llavors es fa aquesta proposta, diguéssim, més que oferta, aquesta proposta de per la gent que, doncs, que no camina el que sigui, doncs, que pugui anar amb el seu cotxe. No? Uh-huh. I després també es fan propostes de rutes amb BTT o fins i tot de cicloturisme, que nosaltres també tenim la ruta de l'oli, doncs, que recorre més el que és la zona plana del Baix Camp, val? Que és, perquè no només és muntanya, és a dir, també tenim després la zona, ja quan arribes a les Borges del Camp i fins a la zona de Reus, doncs, que és tota la plana agrícola, tota l'horta de la zona del Baix Camp, que és això, no? Una zona molt agrícola que dona un producte molt de molta qualitat i que aquí al final també doncs, es veu molt que és el paisatge mediterrani.
Són rutes que feu, Jordi, durant tot l'any o són sí. temporals i també en funció una miqueta del producte?
Les que plantegem nosaltres són bàsicament es poden fer durant tot l'any. Val? A més, al final tenim un clima doncs, que ho permet. És a dir, a la punta de l'estiu, un dia moltíssima calor, doncs hi ha certes coses que no les faràs. No? Però normalment sempre es pot fer, les rutes que proposem es poden fer durant tot l'any. També pot ser que muntanyes de Prades, a vegades hi cauen nevades importants, doncs en algun moment puntual no ho podràs fer. Però bàsicament l'oferta és per tot l'any perquè la comarca permet fer-ho tot l'any pel clima que tenim.
Seguim amb un altre dels puntals turístics d'aquesta comarca del Baix Camp, concretament d'aquestes muntanyes de la Costa Daurada, que és la Roca Calcària, no? En teniu moltíssima quantitat, també qualitat. Les vistes són excel·lents des d'aquestes roques que ofereixen les vostres muntanyes, paratges, bon clima, com tu ens comentaves ara mateix, que fan que doncs, molts escaladors us triïn per la pràctica d'aquest esport, no? Quines opcions tenen ells?
Realment el Baix Camp és quasi un paradís, diguéssim, per la gent del món de l'escalada. És tota la zona d'aquest interior de Tarragona i al Priorat també hi ha una oferta molt... Una oferta, hi ha molta muntanya escalable, moltíssima, i en altres zones de Tarragona. Però el que és el Baix Camp, diguéssim, tot el que és la zona de la Mussara, doncs, tradicionalment, històricament, doncs, ha tingut molts visitants escaladors, i també la zona d'Arbolí, que hi és molt propera. I la veritat és que sí, allí hi ha centenars i centenars de vies escalables i pots trobar gent de tot el món doncs fent aquestes muntanyes. A més, una muntanya que dona que on el sol hi toque durant pràcticament tot el dia, això permet doncs, que tant a l'hivern com a l'estiu doncs, s'hi pugui escalar i són unes parets de molta qualitat. No? La roca és de molta qualitat per la gent que li agrada l'escalada i que coneixen aquest món i fins i tot nosaltres al municipi d'Arbolí, que és aquest poblet petitet que hi ha a prop de la Mussara, vam crear el que és el centre d'interpretació a l'escalada, uh-huh. que és com un... que és un espai no, que a més es refugi i que a més és com un bar, com un petit bar, però on s'explica una mica tot el que és el món de l'escalada, quins tipus d'escalada hi ha, perquè hi ha diferents tipus d'escalada.
Això t'anava a dir, sí. És escalada per tots els nivells, per qualsevol, des d'iniciants fins a més professionals, sí?
Sí, perquè com que hi ha tantes vies, doncs la veritat és que n'hi ha d'adaptades per a tots els nivells, fins i tot hi ha alguna empresa, algun escalador doncs, que ofereix batejos d'escalada I sí, sí, es pot fer des del nivell més fàcil fins al més exigent. La veritat és que en aquest sentit, ja et dic que és molt interessant i per això pots trobar gent de tot el món en aquestes muntanyes escalant les parets aquestes.
Ens citaves ara aquest centre d'interpretació de l'escalada que es troba en aquest edifici Arbolí, però és que en teniu molts d'altres. Teniu el Centre d'Interpretació Natural i Etnogràfic de les Muntanyes de Prades, el de la Serra de Llevaria, el dels Fruits del Paisatge... N'hi ha també un centre d'interpretació de l'oli. Alguna novetat al respecte? Alguna notícia en relació a aquests centres d'interpretació ara mateix?
Doncs és interessant, per exemple, el de les muntanyes de Prades, perquè doncs, explica una mica doncs, tot aquest espai que properament serà parc natural, t'explica doncs, les seves característiques i prèviament anar a fer l'excursió a la natura, doncs, si abans visites aquest espai doncs, et fas una idea molt clara del que hi ha. També hi ha el centre d'interpretació de la Serra Llevaria, que també és interessant, perquè hi ha una part on s'explica els aspectes naturals, diguéssim, geològics, geogràfics de la Serra Llevaria, però també hi ha tota una sèrie, hi ha una sala que està centrada en les llegendes, perquè és un territori amb moltes llegendes, no? A part de la dels dips, doncs n'hi ha d'altres. I una part d'aquest espai està dedicat a això, tu entres allà dins amb un espai molt suggestiu, molt suggeridor, diguéssim, allà se t'expliquen diferents llegendes de la zona aquesta. És un espai molt bonic, també. I per comentar els altres que has dit, hi ha un centre d'interpretació de l'oli, doncs, on t'expliquen amb un oli que és amb un molí que s'ha recuperat íntegrament tal com era abans, tu veus perfectament com es treballava. Hi ha gravacions dels anys 60-70 molt interessants per veure com realment es feia aquest oli, no? Antigament. I després hi ha el centre d'interpretació dels Fruits del Paisatge, se'n va dir. Doncs aquí t'explica una mica tots els productes de qualitat del Baix Camp. Perquè,
que en són uns quants,
eh? Són uns quants, sí. I allí, doncs, diguéssim que hi ha diferents apartats on es parla de l'oli d'Ossiurana, és un oli de moltíssima, oli verge,
sí,
de moltíssima qualitat, les avellanes de Reus, patata de Prades, on s'explica una mica tot això.
Sí, sí, teniu les avellanes de la DOP Reus, les patates IGP de Prades, teniu l'oli que estan comentant de la DOP Siurana, per tant, aquests serien tres bons exemples de productes de la terra amb els que s'elabora doncs, la vostra cuina, que també, Jordi, seria una molt bona excusa per visitar l'interior del Baix Camp.
Sí, sí.
La cuina i la gastronomia, què seria el més destacat?
És una excusa boníssima, diguéssim. Sí, sí, a part d'aquests productes que dius, que ja són de llarga tradició i prou reconeguts, diguéssim, aquestes, doncs hi ha tota una sèrie, a més a més del que et comentava abans, no? Tota l'horta de la zona plana del Baix Camp, diguéssim, que allà es fa molta, doncs, això, molta verdura, molta fruita i és un producte francament també de moltíssima qualitat i després també pots, si puges muntanyes, trobes castanyes, trobes molts bolets, és a dir, de productes n'hi ha moltíssims i llavors tot això es trasllada d'una manera o altra doncs, als restaurants dels diferents pobles que hi ha més a l'interior, doncs diguéssim que fan allò que deia, no? De posar el paisatge al plat, diguéssim, i una mica s'utilitzen tots aquests productes de tanta qualitat per oferir una cuina doncs, molt interessant. I això ja et dic que ho trobes a molts dels nostres municipis.
Realment el ventall de possibilitats és enorme perquè després, amb l'excusa del producte, organitzeu doncs, moltes festes populars que van lligades amb aquest apartat gastronòmic, no? Fan una miqueta d'esvertebrador turístic i de reclam pels visitants. Teniu diades gastronòmiques a Capafons, a Prades, a l'Argentera, a l'Almoster, no? Per exemple, a la Font de Prades, Jordi, hem vist que un cop l'any, durant la nit, aquesta font raja cava en comptes d'aigua o ja no? No?
Ja no.
Ah. Com és? Què ha passat?
Això havia sigut una festa, sí, que havia sigut, que havia tingut molta...
Es feia el juliol. Ja me l'havia notat per anar-hi, eh?
Però...
Què ha passat?
Es va deixar de fer per, bueno, per diferents motius. Ara es fa una fira del vi i del cava, però ja diguéssim que no raja el cava per la font aquesta.
I de les cites gastronòmiques, alguna que pensis que és interessant d'anotar-la al calendari per anar-hi i per conèixer algun producte en concret?
Se'n fan moltes i diverses. Es fan, bàsicament, les que tenen molta anomenada i que fan molt als diferents pobles és el dia de l'oli nou, val? La festa de l'oli nou, que és doncs, això, entre el desembre i el gener, febrer, doncs es fa una festa popular, doncs es fa la premsat del primer oli i llavors doncs, tothom participa en aquestes festes. Una altra festa tradicional és la del mandongo de Capafonts, sí, on es fa doncs, allí la matança del porc i es fan tots els productes que surten d'aquest animal, no? I també és una festa popular molt, molt, molt rica i molt divertida. N'hi ha altres que també són sobretot a la costa se'n fan moltes, els municipis de Cambrils, Reus, amb els seus productes, i la veritat és que sí, que l'oferta és força, força variada.
Uh-huh. Hem menjat bé, hem conegut la gastronomia típica. Podem tornar a fer esport? Perquè, a banda de l'escalada que abans comentàvem, hi ha altres esports, no? Esports que es poden practicar a les muntanyes de la Costa Daurada. Quins serien?
Bueno, a part del senderisme, l'escalada, doncs hi ha una oferta amplíssima també amb temes de BTT, més que res, doncs, perquè hi ha molts camins marcats, però també hi ha moltes rutes doncs, que ja tradicionalment es fan doncs, pels diferents municipis, propostes dels diferents municipis, i després el seu territori tan geogràficament tan divers i amb tants desnivells, doncs ofereix una varietat de recorreguts i itineraris amb BTT molt interessants, i que, de fet, cada cap de setmana te'n pots adonar, no? Perquè veus que molta gent ve allà a practicar aquest esport. També es fa trail running, és a dir, gent que va a córrer per la muntanya, per això mateix, perquè és un territori que t'ofereix moltes possibilitats de practicar amb diferents nivells, el tinguis molt alt, el tinguis normal o baix, i hi ha moltes possibilitats en aquest sentit. També hi ha oferta de barranquisme, descens de barrancs, pots fer vies ferrates, pots fer fins i tot es poden fer vols en parapent, hi ha alguna empresa que ofereix aquest servei. En definitiva, doncs sí, la veritat és que...
Espeleologia, vist també.
Espeleologia també, hi ha algunes coves doncs, que la gent que les coneix doncs, també les troba força interessants, i sí, es dona molt de sí, la veritat.
Mm-hmm. També veig que dieu que la comarca també és una bona opció de turisme familiar, no? Si anem amb canalla, si anem amb adolescents, si portem a les criatures, en aquest sentit, quines opcions tenim?
Doncs, bàsicament el que es pretén és que també amb els nens es pugui fer, diguéssim, una mica les activitats que es poden fer amb els pares, però més adaptades, no? I llavors d'aquí hi ha ofertes de rutes cicloturístiques familiars, com la que et comentava de l'oli. Uh-huh. Hi ha propostes de rutes a peu doncs senzilles per fer amb nens petits, també. Per exemple, hi ha un camí natural a Prades que també està específicament o bàsicament pensat per fer en família. Hi ha, per exemple, activitats com hi ha un pastor a la zona de Capafonts que ofereix fer un dia de pastor sortint amb ell a pasturar les ovelles i a veure com es fa el formatge després. Hi ha batejos d'escalada per nens petits. És a dir, hi ha tota una oferta que ve tant de part nostra, diguéssim, de l'administració com de les empreses privades, doncs que sí que permeten que tu puguis descobrir el Baix Camp o gaudir-lo, diguéssim, amb canalla doncs ben petita, no? I sempre amb seguretat i amb uns serveis que estan força adaptats a les famílies amb nens. De fet, fins i tot el que és la zona de muntanyes de Prades, tenim el segell de turisme familiar de l'Agència Catalana de Turisme, doncs que, clar, ells ja t'ofereixen aquest segell quan tu pots garantir que pots donar una seguretat i uns serveis de qualitat, no? Però diguéssim que no és només muntanyes de Prades, sinó que tota la comarca actualment en aquest moment ofereix serveis per famílies i activitats per famílies que són molt divertides, de veritat.
I ara que vindrà Sant Jordi, no em vull deixar una opció que teniu, que és la ruta artística i literària Mirmanent, pels amants de la literatura, no? Que segur que els agradarà saber que compteu amb ella, no?
Sí, sí, sí. Aquesta és una ruta pictòrica i literària, diguéssim, que es fa pels municipis de l'Aleixar i de Maspujols i, diguéssim, que recorre les zones de doncs, que es veien en els quadres de Mir o i amb els textos de Manet, no? I és una ruta molt bonica, molt tranquil·la, doncs que et permet recórrer aquest espai i és força interessant. Sí, mm-hmm. I té aquest àmbit o aquesta àrea cultural, diguéssim.
A quina població es fa?
Això a l'Aleixà i a Maspujols. Són dos poblets de la plana del Baix Camp, típics pobles mediterranis també i molt, molt acollidors i molt bonics.
Doncs Jordi Gomasafont, tècnic de l'àrea de turisme del Baix Camp, jo crec que hem fet un molt bon resum de tot el que amaguen les muntanyes de la Costa Daurada. Fins a dia d'avui, segurament desconegudes per molts oients de RAC1, a partir d'avui totalment conegudes, perquè realment hem quedat bocabadats de tot el que teniu. És enorme l'oferta, enormes les possibilitats i, a més, per tothom.
Sí, sí, és una oferta molt, molt diversa, com heu vist, molt, molt rica, molt divertida, i sí, sí, la veritat és que tothom qui vulgui, de qualsevol edat i amb interessos molt diferents, diguéssim, doncs pot venir, segur que s'ho passarà superbé.
Alguna opció que pensis que ens hem deixat al tinter? Encara estàs a temps, de
recordar-ho. És difícil, perquè n'hem dit unes quantes, segur que ens en deixem algunes. Jo el que proposaria a la gent és que, en tot cas, que vinguin i abans s'informin a la nostra web, sí, que segur que també trobaran molt interessant, on hi ha tota aquesta oferta i propostes molt diverses d'escapades o de caps de setmana o d'activitats concretes, que és muntanyescostadaurada.cat, i aquí trobareu tota la informació que necessitareu, tota l'oferta, i res, que us animem a que vingueu, que segur que no us empenedireu.
Segur que no. Doncs Jordi, moltíssimes gràcies per haver vingut avui a RAC1. I ens trobem al Baix Camp.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Adéu-siau.
Merci.